la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 160 des dels nostres inicis i 17 d'aquesta cinquena temporada. Per donar inici a l'any, us volem parlar d'una saga de pel·lícules que ens ha portat moltes alegries i uns ingressos molt substanciosos per als seus creadors. Els guanys de la franquícia de pel·lícules la converteixen en la segona amb majors ingressos a taquilla de tots els temps, superant els 7.000 milions de dòlars a nivell mundial. Us estem parlant de Harry Potter. Però abans d'endinsar-nos en el tema, recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Posades les cartes sobre la taula, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Les pel·lícules de Harry Potter són una franquícia cinematogràfica de 8 produccions basades en una sèrie de 7 novel·les juvenils que porten el mateix nom, escrites per l'autora britànica J.K. Rowling. Es va fer una pel·lícula per cada llibre de la sèrie, a excepció del darrer llibre del que es van fer dues cintes. Els llargmetratges van ser produïts per la Warner Bros., que es va associar amb la productora de David Heyman amb la finalitat de portar les novel·les a la gran pantalla. Durant l'any 1997, Heyman, que fins aquell moment no era massa conegut, estava buscant un llibre destinat al públic infantil i juvenil, que pogués adaptar-se per portar-lo al cine. Després de descartar diverses opcions, finalment va trobar un llibre britànic que en poc temps s'havia convertit en un best-seller. Era Harry Potter i la Pedra Filosofal, de J.K. Rowling.
Thank you.
Heyman es va posar en contacte amb l'escriptora i després del llançament al Regne Unit de la segona novel·la, Harry Potter i la Cambra Secreta, l'any 1998, va suggerir a la Warner portar les històries del jove mag a la pantalla gran. En un principi, Rowling va rebutjar l'oferta, ja que la Warner no era l'única que havia pensat portar les històries de Potter al cine. Finalment, la distribuïdora va haver d'acceptar una sèrie de condicions per tal de que l'autora autoritzés el tràmit. Amb aquest seguit de clàusules, el contracte quedava blindat. Rowling autoritzava portar les seves novel·les al cinema, però el control sobre la història era només d'ella. Un any més tard, l'autora va vendre els drets de les seves primeres quatre novel·les a Hedai Films, però també amb una condició. La productora de David Heyman va pagar al voltant d'€1.200.000. La condició imposada per Rowling era que el repartiment de les pel·lícules estigués integrat essencialment per actors britànics. D'acord amb les exigències de l'escriptora, els protagonistes i la major part de la resta de personatges havien de ser interpretats per actors britànics. Així que les audicions per localitzar el trio de protagonistes es van centrar en la cerca de tres nois de nacionalitat anglesa. En el cas dels actors adults, també es va respectar aquesta exigència. Jamie Lee Curtis va animar a Daniel Radcliffe, amb el que havia treballat a la pel·lícula El sastre de Panamà, a presentar-se a les audicions de Harry Potter i la Pedra Filosofal. Els pares del nen en principi s'hi negaven, pensant que si la cosa no acabava de quallar, seria una situació molt dura i frustrant per a ell. Després de diverses audicions, on es van presentar prop de 40.000 aspirants, Radcliffe va ser seleccionat per interpretar el personatge de Harry Potter.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell 94.6.
Rupert Green va veure anunciar el programa de notícies per a nens de la BBC Newsround les audicions per a la pel·lícula. L'actor, que també era un gran seguidor dels llibres de la saga, va decidir provar sort, sabent que una de les característiques del personatge de Ron Weasley era ser pèl roig, i ell ho era. Així que va enviar un vídeo d'ell rapejant i explicant les raons per les que havien d'escollir-lo. En el cas d'Emma Watson, va ser localitzada per l'equip de càsting a través de la seva professora de teatre a Oxford. En una reunió amb la jove actriu, tot l'equip va quedar impressionat per la seguretat i la confiança en ella mateixa que va demostrar a l'interpretar el paper d'Hermione Granger. Després de 8 audicions, se'ls hi va comunicar que havien estat els nens escollits per protagonitzar no només la primera pel·lícula de Harry Potter, sinó totes les adaptacions cinematogràfiques de la saga.
Steve, this is like an owl's wing.
Malgrat que inicialment s'havia pensat en Steven Spielberg per dirigir La Pedra Filosofal, aquest va rebutjar l'oferta. Així que els productors van començar a contactar amb altres directors per poder tirar endavant el projecte. D'una llista de 12 directors escollits, la productora va decidir que Chris Columbus era el més adient i el que tenia més experiència després d'haver dirigit Solo en casa i La senyora Doubtfire. Val a dir que el cineasta va acceptar la direcció de la pel·lícula després de ser pressionat per la seva filla, també seguidora de la saga. Una cosa semblant li va passar a Richard Harris, que va acceptar el paper d'Albus Dumbledore després de que la seva neta l'amenacés amb no tornar-li a parlar si no acceptava la proposta. Una setmana després de l'estrena de Harry Potter i la Piedra Filosofal, s'iniciava el rodatge de la segona entrega, Harry Potter i la Càmera Secreta. Va ser aleshores quan es va decidir que Chris Columbus es fes càrrec de la direcció de tots els episodis de la saga. No obstant la decisió presa de que fos Columbus l'encarregat de dirigir tota la saga, un cop finalitzada la segona entrega, el director va rebutjar l'oferta de dirigir la tercera, al·legant estar exhaust. Així que Harry Potter i el prisionero d'Azkaban va ser rodada pel cineasta mexicà Alfonso Cuarón. Per la quarta entrega es buscava algú que fos capaç de dirigir una pel·lícula fosca i de suspens. Així que el mes d'agost de l'any 2003 es va anunciar que Mike Newell seria el director encarregat de portar a terme Harry Potter i el Cáliz de Fuego. Un cop estrenada, Newell va decidir no continuar. Novament s'havia de buscar un director, en aquest cas per la cinquena entrega. Tots els rumors apuntaven a que Isabel Coixet, la directora catalana, havia estat en el punt de mira, però finalment, a principis de l'any 2005, es va anunciar que el director escollit havia estat David Yates, que també va ser l'encarregat de rodar la sisena i setena entrega.
Thank you.
Cinema, música, curiositats. La llanterna màgica.
L'any 1998, la Warner va començar a buscar un guionista per l'adaptació de La Pedra Filosofal. Un any després va contactar amb Steve Kloves, que ja tenia experiència en l'adaptació d'algunes pel·lícules com Jóvenes Prodigiosos o Los Fabulosos Baker Boys. Rowling va assessorar a Kloves en la redacció de tots els guions, però no els va voler escriure ella. En la primera i segona entrega, és a dir, a La Piedra Filosofal i La Càmera Secreta, les adaptacions van ser bastant fidels al text novel·lístic. Però a partir de la tercera, i degut sobretot a que els llibres cada vegada eren més extensos, Kloves havia de condensar les diferents trames. Steve Kloves va fer-se càrrec de l'adaptació de totes les entregues de la saga, excepte la de l'Orden del Fènix, ja que va decidir prendre's un descans després de Harry Potter i El Cáliz de Fuego. El guionista de la cinquena pel·lícula va ser Michael Goldenberg, que havia estat un dels primers candidats per escriure el guió de la primera entrega. La decisió de dividir la darrera novel·la de Rowling en dues parts d'una mateixa pel·lícula ja arrossegava des de feia temps. De fet, el mateix s'havia plantejat a El Cáliz de Fuego l'any 2004 i s'havia rebutjat, però no va ser fins l'any 2008 quan l'autora de la novel·la va donar la seva aprovació per tal de que Les Relíquies de la Muerte es dividís en dues parts. Steve Kloves tenia ganes de que la Warner els hi permetés fer dues pel·lícules, cadascuna amb el seu pressupost, però finalment Les Relíquies de la Muerte es van rodar consecutivament i amb el pressupost d'una única pel·lícula. Thank you. El disseny de producció de tots els llargmetratges de la saga ha estat a càrrec de Stuart Craig, guanyador de 3 premis Oscar per Gandhi, Les amistades peligroses i El pacient d'inglès. Ell va ser el que va idear l'aspecte visual de les pel·lícules, fent realitat els escenaris i els elements del món imaginat per l'autora. Per aquesta feina, Craig comptava amb un croquis fet per l'autora de les novel·les, on es detallava la distribució de les diferents parts de l'escola Hogwarts i els terrenys del voltant del centre. El Col·legi Hogwarts, un dels escenaris més utilitzats a tota la saga, és el resultat d'una barreja d'edificis reals i sets construïts. El Gran Saló, per exemple, està basat en diferents catedrals britàniques i els passadissos de l'escola pertanyen a alguns castells i esglésies gòtiques d'Anglaterra. Algunes de les localitzacions que s'han utilitzat per portar a la pantalla gran l'escola de màgia més famosa del món del setè art són el castell de Alnwick, les catedrals de Gloucester i Durham i la Universitat d'Oxford. També es va rodar a localitzacions naturals d'Escòcia com el llac Shiel o el pont del Mil·lenni de Londres, que va ser destruït en la ficció a Harry Potter i el misteri del príncipe, la sisena entrega de la saga, per les forces de Voldemort. Al llarg de la sèrie, Craig ha hagut de dissenyar un gran nombre de decorats, com per exemple el carreró Diagon, un carrer fictici de Londres només accessible pels integrants del món màgic i que és com un carrer comercial però amagat dels éssers humans o muggles, que és com ens anomenen els que no tenim cap habilitat màgica. També es va dissenyar la Casa dels Crits, la caverna on entren Harry i Dumbledore al final del Misterio del Príncipe i la seu del Ministeri de la Màgia, que van poder veure a la Orden del Fènix. El treball de Stuart Craig i el seu equip ha estat nominat per als Premis BAFTA 6 vegades consecutives per les 6 primeres pel·lícules de Harry Potter. Quatre compositors es van encarregar de l'aspecte musical de la franquícia. El primer d'ells va ser el nord-americà John Williams, conegut principalment per les seves bandes sonores per a pel·lícules d'aventures. Williams es va basar en la sonoritat creada per ell mateix per Les Bruixes d'Eastwick de l'any 1987 i Hook de 1991. D'aquesta forma, Harry Potter i la Piedra Filosofal va comptar amb dos temes centrals, el de Harry Potter i el de Hedwig, nom de l'òliba del mag, en clares referències a Tchaikovsky i Danny Elfman. Aquest darrer tema es va convertir en la melodia representativa de la saga i va tenir continuïtat a totes les bandes sonores posteriors. A la segona entrega, Harry Potter i la Càmera Secreta, el músic va haver de demanar ajut a William Ross per completar la partitura.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Williams va fer-se càrrec de composar les bandes sonores de les tres primeres entregues de la saga. L'escocès Patrick Doyle va ser convocat per composar la música de Harry Potter i el Cáliz de Fuego. Doyle només va aprofitar el tema central de Williams i va crear noves melodies per Harry, Voldemort i l'escola Hogwarts, a més d'un ampli conjunt de danses, valsos, marxes i himnes amb influències de Richard Wagner o Claude Debussy. Aquesta decisió de prescindir de la majoria d'idees temàtiques de Williams va desencadenar algunes crítiques envers la seva feina, mentre altres opinaven que les seves composicions eren les millors mai compostes per a una franquícia de pel·lícules, sobretot per la seva espectacularitat orquestral. Semblant situació es va produir amb Nicholas Hooper, autor de La Orden del Fénix i El Misterio del Príncipe. El músic va portar noves melodies, així com una peça coral per a Albus Dumbledore. Finalment, el compositor francès Alexandre Desplat va ser l'encarregat de les partitures de les dues darreres entregues de la sèrie. Desplat no va voler utilitzar cap tema dels seus predecessors, tot i que les seves composicions tenen certes semblances amb temes anteriors. Les vuit entregues de la franquícia han rebut nominacions a diversos premis de la indústria del cine, tot i no aconseguir guanyar cap dels premis principals, és a dir, els Oscar, els Globus d'Or o els BAFTA. Però sí, han guanyat part dels Premis Saturn, entregats per l'Acadèmia de Cine de Ciència-Ficció, Fantasia i Terror, els Premis Empire, atorgats per la revista britànica més rellevant dedicada al cine, i els que entrega el Cercle de Crítics Britànics. I fins aquí tot el que ha donat el primer programa de l'any 2021. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Abans de marxar, i com sempre us diem, Gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.